Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'Anthony i el Xàbia són vells amics. Vells per mi, que compto els anys exageradament per desenes. Durant els meus primers 10 anys del bulli, Antoni Jerez va ser la meva mà dreta, però també el meu cap i les meves cames. Amb la seva educació i esforç vam guanyar el que buscàvem, fer feliç la gent. Vam ajuntar un equip que feia que la nostra clientela se sentís com a casa, com reis. El Xavier Sagristà és diferent, és clar, molt diferent. No sé quin coi de mimetisme m'ha fet creure sempre que sóc com aquest o com aquell, o segurament que m'agradaria ser-ho. Però des que ens vam conèixer a la prehistòria gastronòmica, és clar, la seva llibertat personalitzada, el seu caràcter, la seva brillantor intel·lectual i el talent capaç de jugar de forma irracional amb la ironia quotidiana, em deien que ens ho passaríem bé, molt bé. Després de l'època dels francesos, amb en Christian, en Jean-Paul, l'Ànic i tota la resta d'actors secundaris, el bulli va anar creixent d'estructura i quan més falta ens feien, amb el cor una mica trencat, vam decidir que els tocava administrar i jugar tots sols. En Jaume Reig ens va oferir el Mas Pau i vam creure que el lloc i l'encant de l'antic Mas i la situació privilegiada eren idonis per la nova carrera d'en Toni i en Xavi. Han passat els anys de molta feina i sempre se n'han sortit, millorant dia a dia infraestructures i rendiments. Tot sense el meu ajut. Us prometo que n'han après tots sols. Avui segueixen treballant junts per guanyar cada dia el més important d'aquesta feina. Per això els estimo. Donar caliu, estimar i fer sentir feliç la gent que passa pel Mas Pau. M'agradaria que aquest llibre fos la carta de presentació del Mas Pau, d'en Xavi i d'en Toni, per tota aquella gent que no els coneix ni els gaudeix, però sobretot que fos també com un totxo més a la paret de la construcció d'un món que no s'acabarà mai. Introducció del gran Juli Soler Lobo del llibre Entre mar i muntanya, apunts de cuina de l'Empordà, del nostre estimat i recordat Xavier Sagristà, d'editorial Empúries.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt els nostres fogons particulars, que en aquest cas és allò, la llibreta, o no sé, sempre parlem de quin color és la nostra guia Virgínies de la cuina catalana i no ho sé. Mira, ara li preguntarem amb el nostre estimat cuiner, sommelier i periodista gastronòmic, en Manel Guirado. Manel, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Clar, bé, bé, bé. Escolta, si la Michelin és vermella, tu de quin color creus que hauria de ser la guia Virgínies de la cuina catalana?
Jo me l'imagino una cosa, no sé, un color que potser no s'utilitza molt, no ho sé, alguna espècie de marró,
marró.
Verd, molt fosc, no? Una cosa així com de llibre de tota la vida.
Vale, va, mira.
Però alhora amb una tipografia que sigui moderna, no sé, a mi són colors elegants.
Exacte, la Myriad, la Myriad.
El què, perdona?
No, dic la Myriad, no? Hem de buscar un tipus de lletra una mica...
Ah, exacte.
No, no hi posarem l'Arial, no? Que és de tota la vida, aquesta.
Exacte, perfecte, doncs per què no?
Escolta, quin restaurant ens poses avui com a proposta en aquesta guia?
Mira, avui anirem a Cala Maria.
Cala Maria de...?
Mollet de Peralada.
Mollet de Peralada. Sí, perquè hi ha moltes Cales Maries a Catalunya, eh?
Sí, perdó, he anat a Cala Maria com si fos obvi. No, clar, per mi Cala Maria és aquest.
Ah, ben fet.
Perquè a casa meva, doncs, tenim una casa a prop, com un poble proper, i és un restaurant que quan no saps on anar o quan vols assegurar el tanto, funciona molt bé. Per servei, per cuina, per diferents coses que ara t'explicaré, si vols.
Mm-hmm. Va, què hi menjarem aquí a Cala Maria?
Cuina empordanesa tradicional. Aquí no anirem ni a coses estranyes o modernes o tal, que a mi m'encanten, jo estic obert totalment a tot, però també m'agrada de cop que em serveixin, doncs, no sé, una guatlla escabetxada o guisadeta, com s'ha fet tota la vida, un ànec amb peres, un ànec amb naps, una esqueixada de bacallà, una torrada de pa amb tomàquet amb anxoves de l'Escala...
Sí, bé. Compro com...
Alguns arrossets, alguna cosa a la caça quan és temporada, aquest tipus de... Algú mar i muntanya, tot aquest tipus de cuina.
Déu-n'hi-do, home, és un tio... Mira, en Dani Jiménez, que el tenim aquí a la peixera, també diu que compra, eh? Saps allò de...
Ah, sí?
Clar, sí. Bueno, mira, és d'aquelles coses, a vegades, que si vas amb un grupet, allò has d'anar fent, mira, tu demana aquest lloc, ell, i compartim, no? Que això també...
Sí. Bueno, jo allà hi he anat, amb família. I quan dic amb família vull dir jo i ma mare, jo i la meva parella, jo amb la meva mare i amb les meves germanes. He anat amb amics, vull dir, s'adapta bastant a tot.
Clar.
És un menjador gran i la carta és extensa, no? Aquests restaurants de tota la vida, doncs, que tenen una carta que dius, ostres, aquí on triar, sense que arribi a ser tampoc excessivament estressant. Hi ha totes molt llargues que també a vegades estressen una miqueta, no saps què demanar. Aquí hi ha de tot i tot val la pena, la veritat.
Exacte. I després sempre pots fer allò de que en lloc d'anar-hi l'hora de dinar hi vas 3 hores abans i te'n vas a veure algun dels cellers més propers que hi ha, eh? Com per exemple la Vinyeta, o com per exemple allà a Sant Climent, que hi tens la Gotina... o mira, o Peralada mateix, Martí Fabra, eh? Oh, i tant.
A Mollet està una mica en el centre del que seria la zona del vi de l'Alt Empordà, després hi ha el Baix, però a l'Alt Empordà doncs estàs bastant cèntric, sí. Llavors doncs tens al voltant doncs tots aquests cellers que has dit, no? Vull dir, si l'ajuda tens l'Espel, per exemple,
exacte.
A Sant Climent, tu has dit a la Gotina, o també tens els de Martí Fabra,
sí.
I el bo també és que tu, quan vas allà al restaurant, ells tenen una selecció de vins de l'Empordà molt extensa. És a dir, realment et pots fer una primera idea del que és el vi de l'Alt Empordà, doncs bastant bona, perquè a més ells en saben, és a dir, si tenen el metre, realment sap del que parla i val la pena. Doncs allà és un dels llocs on jo, quan estic en allà, doncs em deixo aconsellar. Jo aniria a buscar alguna cosa que conec, però em diu, tasta això, que potser no ho has tastat. Ho tasto perquè sé que ell en sap i que em recomana alguna cosa interessant.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Cala Maria de Mollet de Peralada. Moltíssimes gràcies, Manel.
A tu.
Que vagi molt bé, bon estiu.
Ja, ens veiem aviat.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
I amb aquesta sintonia volem saber quin és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil, una persona que en sap molt de pernils, en Jordi Fajula, de l'Hostal del Sol. Jordi, què tal?
Hola, què tal? Bones.
Aquí en sabeu de pernils, eh?
Bueno, no sé si en sabem, però fa uns quants anys que en tallem, això sí.
Quants pernils talles a la setmana, a veure?
Normalment dos.
N'hi do, dos pernils, eh?
Dos i a mà, sí, sí.
Escolta, i per tu quina és la millor manera de menjar-te un bon plat de pernil?
La millor manera de menjar-me un bon plat de pernil? Amb un bon tall de pa amb tomata, de pa bo, que ara, per sort, en trobem a molts de llocs, i un bon oli d'oliva amb una tomata de penjar, amb un tomàquet de penjar bo, i no fa falta res més, una mica de sal i avall, ja està.
Home, tu aquí de pa també en saps una colla, perquè tu aquí, de quants en tens aquí l'Hostal del Sol de pans diferents?
Nosaltres en tenim de pagès de dos llocs diferents i de coca de dos llocs diferents. En tenim de la Fogaina, que és una fleca d'aquí de la Garrotxa, d'Olot, que bueno, treballen molt i molt bé, amb farines molt bones, amb fermentacions llargues, bueno, tot el que es pot demanar d'un bon pa d'avui en dia, que, bueno, aquest. I després també treballem amb un altre forn que estan a Tortellà, que es diu el forn de pa a la Torna, que bueno, amb aquest ens agrada molt i molt la coca que tenen ells, que fan ells, i el mateix, que treballen farines molt bones, amb molins de pedra molt bons, que, bueno, amb ecològic i bueno, això. Mira si és fàcil de fer una cosa ben feta i tenir-la bona. Vull dir, no hi ha més.
De fet, algun dia a la Fonda vindrem aquí a parlar de tots els èxits d'aquest hostal, perquè aquest és un d'aquells que fa 40 anys que fa el mateix, que és un bon pa, un bon embotit, un bon oli, uns bons vins, uns bons formatges, i para de comptar, l'èxit assegurat, no? També hi ha una miqueta de cuina, no gaire, però una miqueta de cuina. Jo sé que tu el pernil també el poses a la cuina. Què fas amb el pernil?
Doncs amb el pernil també hi fem, a part que el tallem a mà, també en fem uns biquinis, però fem uns biquinis que no els fem amb pa de molla, els fem amb pa de pagès, i en menys de fer els planxats, els fem gratinats. Serien com entre un biquini i una pizza, una cosa així, un max mix. És una cosa una mica nostra, això. I després el que fem és això, amb una llesca de pa torrada amb tomata, tota la vida, sal, oli, pernil d'aquest llescat primet, però amb moltes capes, i després una mica de formatge bo, que també tenim molts formatges bons per aquí a la zona, i gratinat, i ja està, no hi ha més.
Escolta, tu també ets un d'aquests que t'agrada, diguem-ne, el bon vi, eh? Per tant, a veure si em fas tres propostes per menjar aquest bon plat de pernil.
Tres propostes per aquest pernil. Mira, amb un hi posaria una cosa que vaig provar fa pocs dies, que em va agradar moltíssim, que és d'un noi d'aquí a l'Empordà, que es diu Jordi, que és del celler Rim, i és un ancestral, el contraband. Trobo que té, bueno, aquesta bombolleta que hi té, una bombolleta molt, molt integrada, molt, molt xula, t'hi queda molt bé per desgrassar aquest pernil i aquest formatge calent, així gratinat. Jo crec que això t'hi quedaria molt bé.
Després, a veure, si anem de l'Empordà, cap on anem?
Podríem anar cap a, no ho sé, a Tarragona, per exemple. Per exemple, un negre, un celler, la Brunet, del celler frisat, també. Si ja anéssim una cosa més contundent, eh? Tot i que és un vi molt lleugeret, que passa molt bé, però que també t'hi quedaria molt bé aquí amb un biquini de pernil o amb un plat de pernil, senzillament, ni punt. Vull dir...
Aquí, a veure, ja tenim vi, però també tenim algunes cerveses artesanes. Què? De totes les que tens, quina triaries pel pernil?
Ostres, ara aquí m'estàs matant. Mira, l'Espina, la cervesa L'Espina, que la fan a l'Escala, que la fa Pere Plana Gomà, bueno, que és un dels instigadors d'aquesta cervesa, i és un tipus una lager que jo crec que hi quedaria molt bé també, i la bombolleta també te desgraçaria bé aquest excés de grassa del pernil i del formatge. Jo hi posaria aquesta, l'Espina. Sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Casserola. Es fa un sofregit de ceba, all, julivert i tomàquet una mica abundant, i s'hi tira el peix. Lluç, llobarro, rogers, gradimolls, orada, bolla, etc. I dues o tres cullerades d'aigua bullint. Es deixa coure 6 o 7 minuts i es cola, amb cura. Es treuen les espines del peix i es tira a trossets menuts al brou. S'hauran bullit 400 grams de macarrons mitjans o gruixuts, segons els gustos. També es pot fer de tallarines. I ben escorreguts es tiren al brou del peix, amb alguns musclos desclovats. Es fiquen al forn cobrint-los de formatge ratllat i quan fan crosta es serveixen. És preferible fer-los amb dues o tres menes de peix, mai peix blau. Si es vol que resultin econòmics, es pot fer de barreja de peix petit. En aquest cas, es fa coure més el peix i es cola ben bé, per tal de que no hi hagin espines als macarrons o tallarines.
La Fonda, a Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la Fonda se'n va de ruta formatgera i avui anem fins a Sallent, perquè allà hi tenim la granja de Torre d'en Roca, amb en Miquel Bosch. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
Bé, què? Per aquí a Sallent, fa calor?
Sí, quin remei. No sé si és canvi climàtic o com li puguem dir, però aquest any, déu-n'hi-do.
Bueno, de fet, també hem de dir que estem a l'estiu, eh?
Sí, sí, això sí, però jo no recordo estius tan...
Sí, sí, la veritat és que si no fes calor, llavors diríem que per què no fa calor, o si plou molt aquells estius que dius, vai, quin estiu, eh? Però bueno, sempre ens queixem, eh? Miquel, sí, sí. Què és la Torre d'en Roca?
Bueno, la Torre és, bueno, és on, aquí teníem el que és una vaqueria de vaques, fèiem llet, i, bueno, últimament el que fem és el que és el món del iogurt. Iogurt... de tots gustos i naturals i desnatats i això.
Clar, cada vegada per una banda hi ha, diguem-ne, formatgeries que aboguen per fer un ventall de tipologies de formatges o de productes làctics i vosaltres us heu especialitzat molt amb el iogurt com a concepte, la llet fermentada.
Sí, últimament sí. Sí, sí. Vam començar amb llet perquè aquí, clar, nosaltres fem... Som centenaris amb productors de llet i el que fèiem, bueno, era repartir llet per les cases, fent porta a porta. Una mica de clients que teníem del poble, d'aquí a Sallent, i, bueno, ens hem anat ampliant per la comarca i de la comarca a tot Catalunya ara. Bueno.
Déu-n'hi-do, home, això ja és una cosa bona, perquè, a més, jo sempre dic que va bé a vegades especialitzar-te perquè fas una cosa, la fas bé, la tens controlada, no? Sí. I a més, diguem-ne, pots ampliar, és a dir, en lloc d'ampliar la gamma de diferents tipus de productes, el que amplies és la mateixa gamma de producte, no? El mateix,
sí, sí, sí.
El mateix iogurt. Quins són els iogurts que els agrada més a la gent, Miquel?
Però el producte Estella sempre ha sigut el que hem fet, ha sigut el natural, el ferm natural de tota la vida i el desnatat. Però últimament veiem que tiba molt el que és la banda de kèfirs. Kèfirs líquids i, bueno, sembla que és més fàcil de prendre, bueno. No sé, ara és el que veiem, que és el que ens tiba més a nosaltres en aquest moment.
Clar, i vosaltres que, a més, en aquests últims mesos estem veient la problemàtica, no?, que hi ha amb la valorització del vostre producte estrella, també, que és la llet, no? Com afronteu vosaltres aquest repte, aquest present i aquest futur que ens ve amb el tema de la llet i el preu de la llet?
Bueno, és complicat. És complicat perquè el problema és que no depèn de nosaltres. Depèn del cereal i tot això, que tot s'ha incrementat moltíssim el preu del cereal, que ens ha incrementat el cost de la llet.
I on veus, diguem-ne, que això pugui millorar? És a dir, si hi ha una escletxa, quina escletxa creus que hauria de ser?
Ser autosuficient, suposo, amb cadascú, amb la seva finca i tot això. I comprar el menys possible fora, però, clar, els pinsos els hem de comprar. És un problema. I no som nosaltres, hi ha molts ramaders que plegaran perquè els costos són brutals.
són aquelles coses que bueno, hem de mirar, diguem-ne, no, de donar valor. Sempre diem que quan un compra és quan fa també la seva part de política, no? O decideix on van els seus diners. Si quan ha de comprar llet van a una explotació ramadera de casa nostra, o van amb una llet d'una marca blanca, o una llet de marca blanca que no saps l'origen, no? I això, diguem-ne, vosaltres aquí sou els que també heu de fer la vostra part, no? La de divulgar i de defensar aquest patrimoni que teniu vosaltres aquí des de la Torre d'en Roca, que a més, home, déu-n'hi-do, perquè també feu llet sense lactosa, que ara hi ha molta gent que té, podríem dir, intoleràncies a la llet, i no tothom en fa de llet sense lactosa.
No, sí. És que ens hem d'anar adaptant al que ens demana la societat. Vull dir, si la llet aquesta fa menys, bueno, menys mal, clar. Si és més tolerant, doncs endavant. I la fem des de fa, bueno, poder 7 o 8 anys, crec que la fem.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs esperem que, mira, que sigui això una de les escletxes, és a dir, el fet de fer diferents productes, el fet de fer diverses elaboracions, i sobretot això que deies tu ara, si la gent ara vol kèfir, doncs farem kèfir també, que de fet no deixa de ser una llet fermentada.
No deixa de ser, sí, però bueno, potser és més fàcil de prendre, vull dir, i a més, clar, el sabor és molt bo. Bueno, tot ens ajuda.
I tant.
Sí.
Doncs, Miquel, en aquest cas podríem dir salut i formatges, doncs podem dir salut i llet, no?
Salut i llet, sí, i tant. I iogurts, perfecte.
Doncs passa un bon estiu, Miquel, aquí a Sallent.
Molt bé, gràcies, igualment.
Salut.
Vinga, salut.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui, després de deixar la carretera asfaltada i fer 6 quilòmetres de camí amb 16 minuts de cotxe, déu-n'hi-do, hem anat a poc, perquè he volgut anar a un bon indret, que mira, ja veig que arriba aquí un carro, ja se sent el carro, ja, Cuita'l, en Quico. Quico, bona tarda.
Bona tarda, què? Com vas?
Què? Com te vas amb el carro?
Collons, agafar fems, acollir fems, que s'ha d'escurar, això.
Però tu no ets busquetà?
Sí, ja soc busquetà, però bueno, a vegades s'ha de fer una mica de tot, eh?
Doncs t'acompanyo que a baix, no?
Vale, sí, anem-hi.
Doncs mira, vaig cap a baix perquè aquí primer m'hi trobo un Quico, però és que jo el que vull parlar primer de tot és amb la tija. Mira, ja la veig aquí. La tija, bueno, mira, avui farem la primera entrevista amb una que està mamant, eh? Tija, què tal?
Molt bé, molt bé.
Té molta gana?
Sí, bueno, ara més son que gana, però sí.
Qui és la Liam?
La meva filla de 10... Ahir va fer 10 mesos.
Mira, que jo... I quins ullets que fa, eh?
Sí, nascuda aquí a les Cambres.
A les Cambres, aquí a... Això és terme municipal, podríem dir, és de la zona de Sant Joan les Abadesses, aquí?
Sí, és el municipi de Sant Joan les Abadesses, però estem llindant... Bueno, estem a la punta de Sant Joan de les Abadesses i a la punta del Ripollès.
Jo he anat seguint en Quico i hem acabat el corral. Escolta, un corral molt xulo a la banda de sota d'una casa, però un corral acabat de fer amb unes fustes espectaculars. Això suposo que és culpa d'en Quico, no?
Sí, bueno, es podria dir que sóc la directora artística i sóc bastant tiquismiquis, però sí, executa tots els meus somnis amb fusta i ha quedat molt maco.
Bueno, està molt bé això, que un sigui la directora artística i l'altre sigui l'executor de tots aquests somnis, perquè avui del que volem parlar és precisament, volem parlar de cabres, però volem parlar de projectes, volem parlar d'un estil de vida que moltes vegades són... Clar, jo quan venia cap aquí i amb aquests 6 quilòmetres i gairebé 16 minuts de cotxe m'han passat per davant 3 conills, 4 cabirols, he pensat, carai, això... Sempre pensem amb la gent de ciutat, però molta gent de poble tampoc ho ha vist.
No, no, potser perquè també venen a unes hores o al cap de setmana, que potser hi ha més moviment al bosc i s'amaguen, però aquí sí, veiem molta fauna. Problemes amb la guineu i això, però hi convivim.
I convivim, clar, tu tens un ramat de cabres i no sé si els cabirols i les cabres són bons amics. Amb la guineu segurament que no, però amb els cabirols?
No, no hi ha problema. No, bueno, quan em veuen amb el ramat a vegades fugen perquè porto gos i això no, no els agrada. No, l'isard, a vegades sí que es pot ajuntar amb el ramat, però els cabirols cap problema.
N'hi ha aquí baix d'isards?
Aquí no n'he vist encara. A Montserrat sí que se'n va ajuntar un, però aquí no, no n'he vist.
Si et sembla, anem cap a fora, que així deixarem treballar en Quico, perquè en Quico no para, eh? És un home treballador que, com dèiem, la feina que fa de busquetar també és una feina que no tothom la coneix i és molt important aquesta feina.
Sí, sí, bueno, aquí precisament amb aquesta finca, que abans pues, treballava molt, són tot feixes i tal, s'ha tancat molt al bosc i la idea és recuperar pastures pel bestiar. I com més pastures hi hagin, doncs més fauna hi haurà, més cabirols, més cunis i més de tot.
Tija, d'on vens tu? D'on ets originària?
Jo sóc originària de França, però diguem que m'he criat a Barcelona. Per tant, als 5 anys meus pares van venir a viure a Barcelona i ara fa 10 anys que sóc a camp.
Clar, jo et vaig conèixer perquè a més tenim una amiga en comú que, en la qual va fer un llibre i aquí a la Fonda n'hem parlat, de dones ramaderes, i vaig dir, caram, quina vida més interessant la Tija, una noia pastora que en aquella època vivies en una iurta, no?
Sí, sí, sí. Va ser un impàs perquè jo vivia a Montserrat amb cabres també, i al separar-me em vaig trobar una mica a la carretera amb les cabres i sort em van deixar una iurta amb les cabres visquen a sota i va ser molt maco. No sé si ho repetiria o en les mateixes condicions, però va ser preciós.
Home, ara que estàs amb aquesta casa, que jo no sé si això és com un castell, perquè és molt gran aquí. A quants metres quadrats hi ha aquí?
Pues ni ho sé, però la part de vivenda, hi ha molt espai pels animals, la part de vivenda és assumible, sembla molt, però no, hi ha moltes més quadres que zones per humans.
Clar, de fet, són aquelles cases d'abans, com diem, que s'hi convivia tothom, no? Hi convivia tota la família i, a més, també hi convivien els animals. I això és una cosa que a vegades costa d'entendre, no? I que avui en dia, doncs, home, es pugui recuperar uns espais com aquests, amb aquesta part, diguem-ne, d'aquí del corral, amb aquesta enginyeria en fusta tan fantàstica que t'ha fet en Quico, és bonic de poder veure. Clar, tu ets molt jove.
Bueno, tinc 34, sóc jove, potser per la idea que se'm fa dels pastors antics i això, però bueno, hi ha molt jovent que tira per aquí.
I com se't va ocórrer posar-te cap al món, diguem-ne, de ser pastora? Perquè, clar, sí que és veritat que ara cada vegada se'n veuen més, però, clar, també cada vegada hi ha menys, diguem-ne, famílies pageses, i això és una cosa d'aquelles que a vegades costa d'entendre.
Sí, a mi em va tocar ser pastora perquè em vaig enamorar d'un pastor, per tant, també doncs, vaig acabar amb cabres.
Però i tu abans què feies? Tu què vas estudiar?
Jo vaig estudiar història i antropologia, per l'inquietud aquesta d'entendre una mica què fotem aquí, i trobo molt natural, ha sigut com, no ha sigut pensat ser pastora, però trobo que és una continuïtat bastant lògica, no?, d'entendre què fem, i potser el que fem és simplement viure aquí al planeta i no sé.
Clar, tu em deies que vas començar a Montserrat, i és una zona de cabres, històricament, i una zona, podríem dir, és la zona del mató, no?
Sí, efectivament, allà només feien mató. I a més, ara el mató es fa de vaca allà perquè ja no hi ha ramats, però la idea era això, i feien mató boníssim i ens ho treien de les mans. I aquí, com estem més aïllats i pues, no hi ha llum, no hi ha aigua, aigua tot just del riu i això, pues, la idea és fer un formatge més madurat, que no haguem de baixar al poble cada dia a vendre el producte.
Clar, perquè jo ja hi estava avançant d'aquí fins a Sant Joan les Abadeses i deu tenir uns 15 quilòmetres, que d'aquests 15, 6 es fan en 20 minuts, i cap a l'altra banda en tens 15 més cap a Olot. Cap a on tens més tirada?
Oh, cap a Olot, perquè al final és mitja hora cap a una banda o mitja hora cap a l'altra, i a Olot hi ha molta més sortida de tot, que sé, sempre estem comprant recanvis pels cotxes, pels trastos que tenim, o anem a buscar les nenes al col·le, per tant, a Olot.
Ah, jo quan venia cap aquí pensava, quants palafangs haureu canviat des de que sou aquí en Kikuito, no? Perquè jo he tocat unes quantes vegades, eh?
Sí, palafangs o cotxes, directament. Sí, sí, hem començat amb un saxo, érem un Santia, però, bueno, a poc a poc i amb bona lletra a tot arreu.
Clar, ara deies tu, sense aigua, bueno, teniu el riu aquí, sense llum. És difícil viure sense llum, diguem-ne, convencional, pel que entenem tots que engegues la bombeta i vinga, pam, el 2022?
Doncs no, la veritat és que no. Perquè amb aquesta feina també fem molt, bueno, canviem les temporades, fem molt amb la llum del dia, els animals no pasturen la nit, per tant, a l'hivern a les 5 pleguem i estem davant de l'estufa i ja està.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades, jo ara li expliques a un noi o una noia de 16-17 anys que no puc carregar el mòbil quan vol, i potser un dalt a baix, no? I en canvi, que avui en dia, diguem-ne, mira, doncs, te'n assabentes de les coses avui en dia per les xarxes socials, per els diaris digitals, però això de no haver de mirar la tele, o no tenir una tele directament, quan, clar, jo crec que aquí tens la millor pantalla del món, eh?
Sí, sí, sí. A veure, el mòbil el podem carregar i hi ha un punt de cobertura a la casa, si passem a la companyia d'aquí, i és tenint el mòbil al revés, penjat d'un clau a dintre d'un armari. Però sí que ens assabentem de les coses i potser també hi ha un filtre, no? Només ens assabentem de lo important i la resta ja ho fem aquí.
Que maco que és això. Tija, clar, vas mirant aquí amb 360 graus i tots són arbres. Arbres de diferents espècies, de diferents mides, de diferents segurament edats. Les cabres, què els agrada més? Cap on te'ls fas pasturar?
Bé, hi ha rutes diferents, perquè hi ha una part que és més alzinar i toca més el sol i pues, els dies que fa més fred, i si no hi ha unes fages precioses i... Ara aquí també es tractaria d'obrir, de tallar alguns arbres perquè arribi la llum del sol al terra i faci créixer l'herba, perquè les cabres sí que van a bosc i mengen escorça i el que calgui, però com tothom també els agrada lo fàcil i menjar herbeta tendra i d'això.
De fet, aquesta fonda, quan hem estat amb en Peyu allà dalt a la Muntanyola, ell ens deia, sí, però també són punyeteres, no s'ho mengen tot, eh? No hi ha cap animal que s'ho mengi tot, tot i que les cabres, diguem-ne, potser són de les que són menys primmirades, no, a l'hora de menjar?
No ens ho pensis, això, no. Són molt delicades, són molt fines, elles van, bueno, si tenen opció, si les tinguessis tancades ja farien net de tot. Però aquí, com que hi ha molta extensió, jo pues, també les deixo fer una mica el que volen, van a tot arreu. I sí que lo que faria que es mengés tot el bosc i s'aprofités tot seria pues, treballar amb diferents animals. Primer les cabres, després les vaques, ovelles, quan el dia que hi hagi herba, i fer com multiramat, això seria la clau.
Aquesta és la clau de la sostenibilitat. Moltes vegades, els que no som de l'ofici i veiem com està allà un arbre, diem, oh, quina pena que està allà en arbres, no? Però els que ho sabeu, de ben segur que sabeu quins arbres s'han de tallar, perquè, a més, regenerar un bosc és el més important, sobretot perquè es rejuveneixi, no? Perquè diuen que hi ha molts boscos a Catalunya que estan molt envellits.
Això ja no sabria dir si és bé. Jo crec que el bosc a la llarga ja es gestiona sol, es podria gestionar sol el bosc i pues, jo què sé, si hi ha un arbre vell pues, es cauria, deixaria entrar més llum i seria un procés més a llarg termini. I aquí ens agradaria pues, ajudar el bosc a arribar a una maduració pues, això, escollint exemplars a tallar, obrint feixes, també pues, els antics d'aquí han obert unes feixes que eren molt productives i ara només que hi ha arbres que fan ombra. No, seria pues, ajudar el bosc a arribar a una maturitat així com bueno, biodiversitat, que no siguin com tot la mateixa espècie, fer un mosaic.
Els teus pares, quan els vas dir que t'anaves aquí amb un ignot indret, dic ignot i avui en dia, home, en 20 minuts, mitja hora i som, no, però, clar, imagina't qui vivia aquesta casa fa 100 anys, no tardava pas mitja hora arribar, eh?
No, clar, hem conegut els antics masovers d'aquí, que van marxar l'any 71, i per anar a Olot havien de caminar una hora fins a arribar aquí al coll de, bueno, a la cantina, i llavors els venia a buscar l'autobús i anaven al metge a Olot. I, per tant, al final era inviable i se'n van anar a viure de l'altre cantó de la vall a Gimferrés, i no, clar, però ara hi ha carretera, bueno, hi ha pista, que ens sembla molt d'això, però abans no hi havia ni aquesta pista.
Tija, per què cabres?
Cabres, doncs ja et dic, perquè aquell pastor tenia cabres i també perquè al final, si pogués escollir, ara sapiguent els animals i tal, també escolliria la cabra. I la cabra florida, que és la raça que tinc, perquè, no sé, trobo, són molt curioses, tinc molta relació amb elles, ho entenen, és que hi ha algunes que ja se saben el seu nom, vull dir, som, trobo un animal molt intel·ligent i busca vides, que jo el dia que no hi sigui es buscaran la vida sense mi i molt bé.
Home, estàs parlant, tens 34 anys, això de que el dia que jo no hi sigui. La cabra florida, jo no l'havia sentit. Mira que la cabra alpina, no? Hi ha la cabra murciana granadina que don molta llet i també se'n veuen molta per aquí a Catalunya, però aquesta no. D'on ve la florida?
La florida també se li diu sevillana perquè ve de per allà al sud i és una cabra que està com tenint molt d'èxit perquè, bueno, també és un cruce d'aquests alpins i no et sabria dir ben bé com l'han fabricat, però és una cabra que ara interessa molt en petits ramats perquè té una alta... Bueno, amb poca llet fas molt formatge i també pues, potser no són tan productives a nivell de quantitat que les alpines, però al tenir pues, no tanta llet en el braguer més recollit i van a bosc i són molt rústiques. Jo la veritat que m'he estat movent i pues, s'han d'adaptar, però s'han adaptat a tot i qualsevol tipus de bosc i es busquen molt la vida.
Aquí de moment aquest any no teniu falla d'aigua.
Que va, ni falla d'aigua ni temperatura. Si ens ja veiem que fa 18 graus, està tothom xitxarrat a tot arreu i nosaltres encara dormim amb nòrdic i... No, no, és un luxe.
Clar, ens aixequem, amb, com dius, amb l'hora del sol, anem fent... Clar, tens la Liama aquí, que també mana la seva feina. Clar, jo suposo que això aquí sempre es diu, no?, a pagès, no, nosaltres anem amb les gallines, no? Les gallines, quan ja no hi ha gaire llum, ja es recullen i nosaltres aquí també, no? Molt diferent, diguem-ne, d'una ciutat on, ara podríem dir Barcelona, però podríem dir Madrid o Nova York, on diuen que Nova York és la ciutat on mai es dorm, no? Aquí, allò del recolliment, bueno, tu que vens de Montserrat, gairebé allò, vida monacal, no?
Sí, sí, vida monacal. I, bueno, està bé perquè com té bona impressió aquesta vida així, doncs sí que rebem visites, ara estem com acceptant posar woofers, no?, que és gent que ve a ajudar i també es formen, i llavors doncs, està molt guai perquè també ho fan com amb la il·lusió del primer dia, no?, i ens ajuden. Però això que dius de Nova York i tal, tampoc cal anar tan lluny. Per exemple, les filles del Quico que van a l'escola, a un poble, doncs només això, clar, no, elles surten a les 4:30 a l'hivern, a les 5 ja es fa fosc, igualment has de fer deures, dutxes, no sé què, no pots dir recolliment total i només així ja veus que, bueno, que hi ha un altre ritme al voltant, que no ho podem fer exactament aquest ritme tot l'any.
Quantes cabres tens?
Ara tinc 50 adultes i res, jo, aquest any han nascut uns 30 petits, que no tots són femelles, però sí 50, diguem.
Aquí deus tenir algun boc o alguns bocs per fer allò, per fer la feina amb 50 adultes, no?
Doncs no, em calen dos bocs per fer la feina, però no, ens ho anem passant entre pastores, perquè amb un sistema allà té, el boc només el necessites un cop a l'any, perquè només faig una cria, i jo sóc molt de que el boc em fa molta pudor, no el vull tenir amb les cabres ni aquí a prop, i generalment doncs, es té tancat, i jo per no tenir-lo tancat doncs, els ho anem passant i ja va fent la feina i tot feliç.
Quantes pastores com tu coneixes que diguem que esteu així, o que us ajudeu, o que compartiu coneixements, o que compartiu el boc?
Doncs mira, només ara no hi estic activament, però només el grup de ramaderes, jo quan ho vaig deixar érem 60, per tant, potser no tot és amb la mateixa talla i tal, però hi ha moltes pastores. I al meu cercle així més d'afinitats, sí, sí, vull dir, unes 20... que sé que, bueno, en qualsevol moment, qualsevol dubte, ens anem passant pues, receptes de formatges, el boc, consells... Hi ha més del que ens pensem, passa que estem una mica amagats cadascú al seu bosc.
Home, de ben segur que teniu les vostres maneres també de xerrar, no? Avui en dia que ja podríem dir això del confinament que ens ha portat aquesta manera, no?, de tractar-nos entre uns i altres amb els Zooms i amb aquestes coses, tot i que aquí, això com deies, la cobertura no gaire, eh?
No, però al final vas coneixent els punts exactes de la pastura per tenir cobertura i bueno, estem també molt penjades al WhatsApp i ens fem àudios i ens expliquem i ens fem molta pinya, la veritat.
També és veritat que la vostra generació és una generació de les xarxes, la generació del Twitter, i això també ha servit per donar a conèixer la vostra feina i sobretot per donar-li valor, perquè moltes vegades la gent no sap el que hi ha darrere d'un modus vivendi com el que teniu, no? Tu creus que, diguem-ne, ara la gent valora més la vostra feina perquè us podeu ensenyar més a tot el que feu?
Sí, sí que veig que, bueno, que hi ha molt interès i que es valora i tal, però després no hi ha potser el gesto final que seria el de consumir productes nostres, o sí que, però és com una cosa molt ocasional, perquè ai que maco, no? Hem comprat un formatge, però no és l'aliment del dia a dia, encara potser hi ha la mentalitat de dir ai, són molts quilos, o és petit, o és gros, o jo què sé, o el color del fong, o no sé, estem molt acostumats a comprar de súper, per tant, sí que ens valoren, però no hi ha el pas següent, que és el de totalment anar a apoyar aquests projectes, no?
Jo suposo que això va una mica així per persones, no? És a dir, hi ha persones que estan molt, diguem-ne, o estan molt sensibilitzades cap a aquest tipus, diguem-ne, de digue-li d'alimentació o digue-li de consum, perquè al cap i la fi, un amb els seus diners decideix a on van, no? Si van a un producte, diguem-ne, que ve de molt lluny o van al producte que ve de molt proper, no? A vegades hi ha aquesta, podríem dir, aquesta paraula de, no, bueno, és que clar, és que no tinc temps, no? La gent té el temps pel que vol, no?
Sí, sí que té el temps perquè vol. Bueno, aquí la de bicis elèctriques que passen, vull dir, sí que veiem que la gent té molt de temps per anar amunt i avall. Però sí que, no sé, queda encara com una cosa, bueno, com si de tant en quant es pensa en nosaltres, però no del dia a dia. I potser a vegades pues, es podria apoyar estar sense el producte, no? De pues, oferir terres, o hi ha moltes terres abandonades, moltes cases ensorrades, i amb, bueno, l'Helena mateix, ara que has vist que ens ha vingut a ajudar aquesta setmana, pues, ella està buscant terra i bueno, té molta feina. I jo per venir a petar aquí també va ser costós, perquè, bueno, perquè sí que és molt maco, però no sé, tothom està una mica amb la seva... Bueno, els propietaris tenen la seva idea, després, jo què sé, hi ha el tema del Departament d'Agricultura, que és molt feixuc, hi ha problemàtiques que no tot és bucòlic, la veritat.
Què és el 2-3 canvis que farien que la teva vida, la vida d'una pastora o d'un pastor, sigués més fàcil?
Ara se m'ha acut un de, pues, potser el d'administrativament i tot això, de veure que som petits, no? Perquè a vegades ens abarca, bueno, a vegades no, sempre ens abarca la mateixa llei, burocràcia i pautes que una granja molt grossa, per no dir macrogranja. I aquí és que estem molt lluny, no són la mateixa realitat ni els mateixos tràmits, i estaria bé, pues, això, adaptar una mica a la talla del nostre, pues, la producció i dia a dia, i no, ara és tot telemàtic i ja està molt bé, perquè jo m'entenc molt amb tot el que és telemàtic, però hi ha pastors que s'estan quedant enrere, no?
Tija, és rendible tenir un ramat de 50 cabres?
És... a veure...
Clar, és rendible, potser és molt... No? La pregunta hauria de ser, se'n pot viure d'un ramat de 50 cabres?
Se'n pot viure d'un ramat de 50 cabres amb poc gasto, és a dir, si no és pasturen, si els has de començar a donar de menjar, si has de començar a tenir algun treballador per ajudar-te, perquè clar, si en vols viure has de pasturar, has de fer el formatge o la carn o el producte, comercialitzar-lo i tramitar tot el que, bueno, tot el que porta a comercialitzar i produir. Per tant, jo crec que en la manera que visco jo, de gastar poc, i també tenim com els ous, no els tenim tots a la mateixa cistella, com es diu a França, no? Pues ara també tenim gallines, treballem una mica la fusta, anem fent feinetes, així sí que es pot viure molt bé. Però si haguéssim de viure només d'aquelles 50 cabres, potser les haguéssim d'exprimir una mica més, i per tant, pues, bueno, porta gasto.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades tot ho mirem a partir dels números, però tu deies, clar, si hem de comprar cereal, no? Clar, amb el fotibí, diguem-ne, d'alimentació, de menjar, que tens per aquí al voltant, només d'aquí a la casa més propera, tu no te l'acabes. Bé, vull dir, les cabres no se l'acaben, eh?
No, no, no se l'acaben. I això és la idea, com de pasturar totes les hores que hi puguin i fer que facin feina. I, bueno, i transformar això en llet o en cabrit és... Trobo que és màgic i no voldria, és que no es podria pagar realment les hores que faig de pastura i tampoc voldria perquè jo les disfruto. Per tant, bueno, també, clar, si estàs 8 hores al bosc, tampoc estàs fent shopping o gastant.
L'altre dia hi havia un pastor que em deia, és que a nosaltres ens haurien de, això que ara està tan de moda de les subvencions, no? Diu, ens haurien de pagar només per netejar el bosc, no? Perquè la veritat és que es fa una feina molt gran quan es neteja el sotabosc, sobretot pels incendis. Ara estem a l'estiu i hem vist que encara no havíem començat, diguem-ne, l'estiu solar i ja teníem una colla d'incendis i això dius, ostres, potser sí té raó, no? Que ens hauríem de mirar d'una altra manera, cap on van, diguem-ne, a vegades, els diners que tenim en un territori?
Sí, 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 bueno, no sé els números, però es gasten molts diners també en parar focs, no?, els incendis, i sí que sí, si s'impulsés una mica els pastors, pues, també farien zones més estratègiques, i no tant pels incendis, perquè aquí, a la zona on estem, no patiríem d'incendis, però de la biodiversitat, no?, també ara avui en dia que, no, que valorem molt, pues, els insectes, la fauna, la diversitat, això també crec que es podria pagar.
A veure, parlem de formatges, va, com ho tenim això? És a dir, ara estàs començant, però tu quan creus que ja podràs allò, vinga, posar-te a fer formatges per poder-ne tenir? Perquè ara estàs en període de proves, no?
Sí, sí, proves. Proves, bueno, que si ara aquests formatges surten bé, no et sabria dir com, què hem de fer per tornar-los a fer. No estem fent proves i, bueno, i també perquè la meva idea és treballar amb ferments salvatges, no vull comprar ferments d'aquests en pols i, per tant, bueno, costa, perquè és tot un procés. Aquesta lactació jo crec que seran tot proves i agafar de conillets d'Índia als amics i familiars que ho provin i prove error. I potser de cara a l'any que ve ja fer-ho una mica més en sèrio.
Clar, aquí hi ha una cosa que, com dèiem, que és la temporada, és la temperatura. Aquí, ostres, esteu a l'estiu i tens una temperatura molt agradable, que de ben segur hi ha molta gent a Catalunya que ara ens deu escoltar i deu dir, però què diuen aquests aquí que 18 graus, o sigui, estem a 39, no?, aquest any. Però, clar, poder fer un formatge curat d'un sol ramat de cabres... Home, el món del formatge, i aquí a la Fonda ho estem veient en la ruta formatgera que fem, són molt agraïts aquests tipus de formatges i, a més, molt singulars, no?
Clar, molt singulars perquè depèn del que mengen, dependrà de la temporada, dependrà, doncs, del que deies, de la temperatura, la humitat... És que hi ha tants factors en els formatges i ara, clar, jo sé les cabres que necessiten, què volen, què d'això, i ara haig d'aprendre què necessiten els bacteris i els llevats per viure i sort que aquí tenim una casa que hi ha racons frescos quasi a sota del camí, que jo crec que la cava ja, un cop que fem el formatge, la cava ens sortirà bé, però, clar, són molts factors.
Un gran amic també de la Font, en Salvador Maura, un dia va dir que quan et sortia un formatge molt diferent i molt bo, allò era un accident afortunat. De ben segur que en sortiran d'accidents afortunats, no?, aviat.
Sí, sí, ara, bueno, d'aquí en 4 setmanes ja començarem a provar aquests accidents, de moment fan bona pinta, i mentrestant, bueno, per disfrutar la llet, per si passés alguna cosa i sortís malament, pues, també fem mató i iogurt per casa i bevem molta llet.
Tija, estem al 2022, aquí a la Fonda moltes vegades ho acabem amb una tesitura molt senzilla, però que a vegades és complicada per segons qui. Imagina't que estem al 2032, que agafes un diari digital, perquè aquí el diari el tens molt lluny, i que a la portada hi ha una notícia que parla de la Tija, en Quico i les cambres. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ai, quina pregunta. Bueno, que han sigut molt feliços aquests 10 anys i que, bueno, que fa tot molt de goig i que sort que hi són, no?
Sou feliços, eh?
Sí, la veritat és que sí, molt.
Què creus que hauria de canviar perquè aquest món encara sigués millor del que estem ara mateix?
Canviar o deixar anar, perquè jo crec que hi ha molta gent que té somnis bojos que serien molt macos, però potser hi ha molts entrebancs i com que sigui més fàcil per la gent desenvolupar els seus somnis, perquè hi ha molta gent que té idees boníssimes per fer un món supermaco i a vegades pues, potser no se'ls bufa a l'esquena, no? Tant com s'hauria.
Es parla molt d'emprenedoria, però moltes vegades posem frenos, no?
Clar, posem frenos i dels pastors pues, hi ha molta lloc, quasi bé no em visco, no? I, però m'agrada aquesta vida, però després al voltant hi ha molta gent que en viu, no? Molts tècnics, molt d'això, que no posen ni un peu al camp i això potser pues, hauria de canviar una mica i aquests sous pues, que anessin a arreglar aquest camí, per exemple, que tu dius que has tocat el cotxe, pues, a obrir pastures, ajudar-me el dia que no puc sortir perquè estic malalta o així, pues, que no? Pugui trobar un fons per donar de menjar a les cabres o gent que vingui a ajudar.
Si avui li haig de posar un títol a aquesta conversa que hem tingut, de ben segur que seria el luxe de la senzillesa. No sé si estàs d'acord.
Sí. És senzill, però també molt complex, no? Perquè sota de cada fulleta hi ha un món, però és tan senzill com això, no? D'acceptar que a tot arreu hi ha un món.
Moltes gràcies, Tija.
A tu, Pep.
Va, anem a tastar un mató.
Vale.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Plató que diu: si el que ha de prendre part en una festa no està versat en l'art culinari, com es pot jutjar l'amaniment dels menjars? Doncs això, amanim-los bé, amb una bona sal, un bon pebre i, sobretot, amb una bona companyia. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.